A Ràdio Maricel, a cel obert.
Clar que certament estem parlant d'un home de món. Home, no direm que d'un... però com a mínim d'un home que ha tombat. Que ha tombat, això sí. Pere Estanfli, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Moltes felicitats.
Gràcies. Encara no hi som, però gràcies.
Ens ho he dit abans, eh? Diu, encara no és el dia, però si tot va bé, òbviament. Bé, com ho va conèixer, en Pere Estanfli, que seria nomenat fill adoptiu?
Mira, fa un mes, aproximadament, que el senyor alcalde em va fer una trucada dient que tenia aquesta intenció. I, esclar, vaig caure del cel dient, però què hem fet per Sitges i per què? Perquè no és per donar gràcies ni... O sigui, que em va dir que encara tenia de passar pel ple municipal del dilluns i vaig marxar cap a Suïssa. El divendres a la tarda vaig mirar, bueno, em van trucar a Berna i vaig mirar a l'internet la primera pàgina de l'Eco i vaig veure que era realitat.
I així ho veu saber del cert, és a dir, que va conèixer en Pere Estanfli per començar, va ser la intenció de la proposta i després veu saber que el ple havia aprovat per unanimitat.
Exacte, exacte, així es va ser.
I què veu sentir?
Un immens honor, una gran felicitat, perquè es veu que n'hi ha molt pocs que són fills adoptius en aquest poble i em vaig demanar per què, què hem fet en real, perquè tot el que hem fet amb amor per Sitges i per desinteressament total. O sigui que un honor com aquest em cau a sobre, l'accepto, clar, però el reparteixo amb l'Anna, perquè sense l'Anna tampoc no s'hauria fet res.
Ens ho deia fa un moment en Pere, si això es donés per parelles, seria encara més goig tenir-lo, perquè sense l'Anna això no s'hagués pogut fer.
Exacte. O sigui que crec que és un honor que potser hem fet coses per Sitges sense saber. Hem estimat Sitges, estimem Sitges, hem fet festes, hem fet coses culturals, hem construït coses, hem fet l'espai cultural, hem fet la sala Ramon Planes, i etc. O sigui que són entre les petites festes, ara ja fan 28 anys de festes, amb el que dic jo ara, que és el Jardí de la Muralla.
Què és el Jardí de la Muralla?
El Jardí de la Muralla és que en l'any 70, que vam poder adquirir la casa antiga del carrer de Bosch on vivim, em vaig donar compte que hi ha la muralla del segle XIV, un tros de l'antiga muralla que separeix casa nostra amb un pati que hi havia de l'altre cantó. És que no ho sabia, que hi havia aquesta muralla entremig. I jo ho vaig dir altres vegades, en aquest temps, l'arquitecte de Borns em va dir, van donar un consell, tira-la en terra, guanyaràs 4 metres. I això, és clar, la vam salvar, i això va ser per iniciar els 10 anys de festes, que volia fer 10 anys, festes culturals i festes folklòrics, i entre tots els sitgetans va missar a la senyera de Sitges a sobre el tros de l'antiga muralla que hem salvat. I així va començar els 10 anys, cada any diferent, de festes amb aquest carrer, amb la col·laboració de molts amics i sobretot dels nostres veïns.
Aquesta arribada a Sitges va ser com un flash?
Jo diré que no, perquè la primera visita a Sitges en ple mes d'agost en el carrer Parellades amb un bar sentat allà, vaig dir que això és el turisme i no és el lloc adequat que em convé, però més tard, caminant, visitant el barri antic, vull dir que de vores sí que va ser el fletxasso per Sitges.
Vist així d'aquesta manera, què té Sitges que no tingui París o que no tingui Berna? Què té?
Nosaltres vivim en aquests tres països, o sigui, a Sitges, París i a Berna. A Sitges per l'amor que tenim pel poble, a París pel treball, que és capital d'art, i Berna també, que és el meu país, on tinc molts amics, família, i també relacionat amb la cultura local. O sigui que cada mes estem en els tres països.
De tota manera, suposo que a fora us pregunten, de, sobre Sitges, o per què Sitges, o per què aquesta estimació, o per què aquesta...
Els amics que venen de fora, de París o de Suïssa, que em venen a visitar a Sitges, ja no em pregunten, perquè ja ho saben el per què.
Ho saben el per què. Suposo que els primers anys sí que ho preguntaven, per això.
Preguntaven què és Sitges i per què. Jo dic, vine a veure, ja comprendràs.
I he donat moltes voltes amb Pere Stanfli això, què és Sitges? Què és? O què ha estat Sitges per Pere Stanfli? 30 anys després, 30 anys més tard, d'aquella arribada?
Jo crec que almenys el que hem intentat és de conservar aquest antic carrer d'en Bosch. Això, el barri antic, ja no ha canviat. Sitges és molt més gran. Quan vaig tirar els clavells des de l'helicòpter en l'any 86, hi havia exactament 12.000 empatronats a Sitges. O sigui, avui és molt més important. Però crec que el sitgetà és el mateix, és noble, és una persona que només es troba aquí, a Sitges. I això és, potser, s'explica com l'amor, que ja no s'explica.
Mm-hmm. Què us han dit la gent? La gent aquí heu trobat?
Primer era de poder conèixer gent de gran nivell, de grans personatges, com amics, com el Ramon Planes, Jacint Piques, Josep Galeco, el doctor Serra Malera, el Rafael Casanovas, i etc. I freqüentant aquesta elite cultura, ens hem comprès que Sitges és no solament el turisme, però una cultura intensa i decidida i definitiva, consagrada en aquest poble. Tot això el que fa el grup d'estudis amb l'espai cultural és un témoignatge de noblesa, de Sitges, i només es podria fer així aquí en aquest poble.
Com es va començar a establir aquesta relació de Pere Stanfli amb la gent de la cultura de Sitges, amb noms tan il·lustres com els que ens acaba de comentar?
Potser va ser el Vinyat, el doctor Serra Malera, que era molt amic meu, també el pintor Marià Carbonya Llopis, i que per primera vegada li vaig preguntar on puc trobar tinta per fer una samarreta per la primera festa l'any 77. I em diu, vés a veure el Josep Taleco i el te'n donarà. I així vaig conèixer el Josep Taleco. I és el començament d'una gran amistat. O sigui que la cosa va aprofundint, i amb les festes i amb les visites i amb els parlaments i tot hem conegut gent molt noble, la gent de Sitges.
O sigui que en el cas d'en Josep Taleco va ser un fet tan anecdòtic com anar a cercar tinta per poder fer...
És una cosa tan tonta, però ha portat fruit.
I en Pere Stanfli, així d'entrada, què li preguntàvem? Què era? Què feia? En Pere Stanfli deia, mireu, jo sóc pintor, jo vinc de...
Els primers mesos mirant una mica així tort, una mica, perquè fèiem la restauració de casa nostra, que era una ruïna, però la volíem restaurar en el mateix estil com era, exactament, sense tocar amb els anys que ha passat l'història aquesta. I vaig anar a buscar amb el cotxe pedretes a la platja de Vilanova, no s'hauria de dir, i vaig començar a posar l'entrada amb pedretes així, i em van mirar una mica tot, què vol fer aquest? Mm-hmm. I així vam començar a discutir, i bueno, i la cosa va tirar.
Aquella eterna cançó de qui és aquest senyor, què vol fer? O què vol desfer,
sí,
no?
O què vol desfer, exactament.
aquest recel inicial ben aviat es va anar superant, perquè clar, aquí suposo que hi havia una altra cosa, que era la barrera de l'idioma.
L'idioma, jo parlava una mica català, esclar, perquè... abans a París volia anar a la Berlitz i em deien que no, el català no s'ensenya. Doncs no tenia una altra manera que de parlar amb la família de l'Anna, perquè el seu pare primer em parlava en castellà, i dic, escolta, no comprenc res ni en català ni en castellà, doncs parli com sempre. I així, escoltant, vaig aprendre l'idioma.
Aquest és un bon aprenentatge, eh? Com que tampoc conec el castellà, parleu-me en català, i
exacte,
així, fet per fet, encara aprendré català. O sigui que vau començar a aprendre català d'aquesta manera...
Escoltant i parlant. I preguntant coses, preguntant idioma, preguntant paraules, i així va ser.
No deu ser fàcil restaurar una casa.
sobretot quan vols guardar l'identitat d'una casa que té història, i etc. O sigui que, per exemple, el dia que vam obrir la porta primera vegada, i vam veure que hi havia un arc tapat de guix, un arc de pedra, del segle també XIV, jo vaig comprendre que era el lloc on viuríem. O sigui que, esclar, aquest arc i d'altres, picant-lo, surt una pedra de l'època i la casa comença a reviure.
Hom s'imagina en un costat d'aquesta balança l'obra pictòrica de Pere Stanfli i aquesta estimació de Pere Stanfli pel patrimoni i per mantenir intacta aquesta essència d'allò que en el seu dia es va fer i que ha perdurat amb el pas dels anys, i com aquestes dues coses poden combinar dins una mateixa persona, no?
Podria dir que sí, just els primers anys potser era el lloc de repòs. Quan venies amb el cap massa ple d'una capital com París, venies a descansar, anaves al mar, disfrutaves, i Sitges em portava aquest descans fora del circuit comercial i pintoresc i artístic d'una gran capital. O sigui que en aquest temps hem passat sobretot un o dos mesos a l'estiu i per Nadal i Pasqua, les festes tradicionals. I ara ja és molt diferent, perquè un cop al mes som aquí, som allà, i vull dir que també es viatja d'una altra manera, perquè la primera vegada, l'any 70 precisament, vaig fer l'exposició al pavió suís de la Biennale de Venècia i tenia una mica prou de tot aquesta activitat i l'entorn artístic internacional, i vam fer càmping des de Venècia fins a Sitges, mica en mica, visitant coses maques com la Fundació MEC de Sant Pol de Vence, i etc. I arribar a Sitges a començar la restauració d'aquesta casa antiga. O sigui que hi vaig consacrar, i Sitges per mi era un lloc de descans bonic, magnífic, i els veïns i els sitgetans, gràcies, ens han acceptat.
Encara necessiteu aquest lloc de descans?
Home, ara jo no sé si tinc d'anar a París per descansar.
Si encara és així o no. Però sí que es necessita encara de tant en tant aquest lloc de descans. No?
És que jo tinc un estudi aquí sobre l'espai cultural, i també tinc un a París, un de gran, i aquí també, segons les exposicions que preparo, vaig treballar tot un estiu aquí, portar les coses a París, llavors, o sigui que l'art no té límit, o sigui que el portes la feina dintre tu.
A veure si es pot explicar encara d'una manera més clara això. Què necessita Pere Stanfli per treballar?
Per treballar, o sigui que tinc un ritme molt cronometrat. Ara, per exemple, començo a les 6 del matí, a París quasi el mateix, a les 8 o abans sempre estic al meu estudi, segons el que tinc de preparar, grans exposicions, depèn de la manera com la prepares, com per exemple la gran antològica de la Galerie Nationale de Jeux de Pomme, del 2002-2003, em va costar un any de preparació, perquè a buscar els quadres on són, una mica repartit pel món, hi ha col·leccionistes que no volen deixar perquè sempre tenen por que els faci malbé el viatge, el transport. Preparar els catàlegs, esclar, tot l'equip del Jeux de Pomme ho va fer, però jo era l'actor principal, i jo era l'únic quasi que ho sabia on són aquests quadres, i el director, molt amic meu, em va fer coses, demanar coses increïbles, o sigui que gent que ja no hi són d'aquest món, on són els quadres, i buscant fins als Estats Units quasi, era una cosa molt complicada. I però va resultar molt, molt bé, i estic molt content. Aquesta exposició va ser la més important de la meva idea artístic, i ara després va venir una altra càrrega, o sigui que a partir dels últims quadres de l'exposició del Jeux de Pomme vaig tenir ocasió de fer escultures monumentals en càrrecs, una a Taiwan pel govern tailandès, i una a Corea, i altra a Porto, a costat de Porto, doncs a Santa Tirso exactament, on hi ha un festival, un simpòsium cada dos anys on convien quatre artistes estrangers i un portuguès. O sigui, és un poble que té una gran quantitat d'obres monumentals, d'escultures estrangers i internacionals, i és un honor de poder participar.
Mm-hmm. Ens ha deixat aquí un fil amb Pere Stanfli que estirarem una miqueta. Sou un home metòdic coordenat.
Per força, això, per exemple, Suïssa, sempre he guardat la relació amb Suïssa. Suïssa també no és com amics meus, per exemple, que han tancat la porta d'un país per anar a un altre i ja no tenen relació. O sigui, Suïssa era per mi el començament, i la Biennale de Venècia, de Tòquio, de San Paolo, tot això era, i París també, el govern suís que em va seleccionar per i enviar en aquests països. Si te'n vas d'un país per anar a un altre i tanques la porta i no deixes el fil conductor, llavors malament i perds tot el contacte, i també la gent t'olvida ràpidament.
Mm-hmm. Un home metòdic i ordenat per naturalesa o per les circumstàncies?
Jo crec que la pintura que faig depèn del meu caràcter, depèn de la meva, del meu pensament, de la meva lògica, també sense voler contribuir, però si mires una retrospectiva, una antològica o un catàleg, notaràs que a partir dels anys 60-62 fins avui hi ha una evolució lògica, que no hi ha trencaments, no n'hi ha, o sigui que d'un quadre amb una idea que vaig desenvolupar fins a arribar avui amb unes cultures monumentals, però sobre el mateix tema i sobre el mateix, la mateixa expressió.
Suposo que a partir d'aquesta exposició antològica de la G de Pom, en poques ocasions un artista té l'oportunitat de veure la seva creació penjada, els seus originals penjats d'una forma cronològica. Un se n'adona aleshores que ha tingut una carrera coherent, que hi ha hagut moments en què ha sabut dominar la seva pròpia evolució, o ha hagut altres moments en què no, en què semblava que les coses s'escapaven.
Tota creació és molt difícil, pot ser molt ordenada. Tu vas a les 8 del matí, estàs amb el teu estudi. Això no vol dir que sortirà una cosa que quedarà. Això és, a vegades, tombant, fer voltes i rumiant, i hi havia anys que només vaig fer quatre quadres, però molt importants. Jo em recordo que el Joan Miró, quan va fer els tres quadres blaus, els va fer en un dia, aquests quadres que últimament era exposat al Centre Pompidou, em va dir ell, perquè el vaig conèixer amb el temps, quan a Zurich, a la Galeria Mecht, feia una exposició del Miró i amb mi conjuntament, i vaig poder parlar amb ell en català, i el Miró va dir: qui és aquest suís que parla català? O sigui que aquests tres blaus enorms, i són els quadres potser uns dels més que quedaran a la història de Miró, ell durant mesos no va fer res abans, es va tan concentrar en aquesta idea que tenia de crear tres quadres amb mateix estil, la mateixa idea, però interpretat d'un altre, en aquest moment mateix. I es va tan concentrar de no fer res, de voltar a sobre aquestes teles a terra, fins que l'explosió va arribar.
Us agrada la inspiració? Improvisació?
De tota manera, no n'hi ha cap artista sense inspiració i sense improvisació. Com deia Picasso, no busco, trobo. O sigui que no és buscar, però tenir els ulls oberts i a través, si veus, trobes.
Ho pregunto per si un no arriba a trobar res si abans no ha treballat molt en el concepte d'allò que vau fer.
Home, jo crec que l'evolució, a mi, i parlo per mi personalment, d'un objecte pintat de vorens en els anys 60 que es podia atribuir un pop art, que era, aquí hi havia una reflexió, cert, que en els anys 60, la Biennale de París, el 63, tot l'art francès era una certa abstracció lírica. A la Biennale de 63 hi havia quatre anglesos, el Hockney, Jones, Blake, Phillips, que treballaven amb la foto. O sigui, era buscar un canvi a dintre la tendència de l'art contemporani. Ja teníem tots prou amb aquest món de la salsa lírica abstracta. Era una cosa cansada i passada. La famosa École de París ja era cansada. I jo, amb la meva interpretació, a partir de fotos de l'objecte quotidià i aquesta interpretació pintada, jo crec que era un dels únics en aquest temps en Europa. D'altra part, hi havia els pop artists americans que vaig conèixer més tard, que era molt interessant perquè els vaig conèixer personalment més tard, i amb el Liechtenstein precisament li vaig portar un catàleg de l'obra meva, que un dia em van trucar de la revista Time and Life a París en directe, em van dir que esteu al corrent del quadre de Liechtenstein, Màquina Rentar, any 62? I dic, no, perquè jo vaig fer una a 63. I Time and Life la va veure i li vaig ensenyar el quadre amb Liechtenstein, va dir que no és gens sorprenent, perquè a cada cantó als Estats Units, tant com a Europa, hi havia una preocupació de canviar l'art. També en aquest moment era el final de l'art abstracte, expressionisme abstracte dels Estats Units, Pollock, Rothko, Klein, etc. I aquesta busca vers una altra interpretació. L'art sempre és un canvi. Segurament que avui el que tenim és una reacció a sobre el que hem fet als anys 60. O sigui, és un permanent evolució, i l'artista en general, és l'observador número un del món. És com un reporter i veu el món, si en el temps del segle XV-XVI els pintors pintaven l'entorn dels quadres de caça, els reis, i etc., perquè era l'entorn d'aquest temps. Avui, si tenim màquines de rentar, cotxes, pneumàtics, telèfons, etc., és el nostre entorn. La dificultat era de fer entrar això a dintre l'art i de fer-se acceptar, perquè no era gens fàcil.
El principal secret és trobar aquesta forma personal, aquest llenguatge personal, de poder comunicar.
Això crec que un artista que no té una expressió pròpia malament no rai. Existeix.
No existeix com a artista.
No existeix en el món, perquè si és còpia i no quedarà res.
Uh-huh. Sou un home interessat pel disseny.
Disseny i molta... Sí, sí.
Sí. Diguem, per tot el que fa referència, diguem-ne, la creació humana des del punt de vista del disseny de les coses més quotidianes, es digui disseny industrial, es digui disseny... Us ha interessat sempre?
Sí, però, per exemple, vaig fer dos anys d'escola de disseny o d'art aplicat, com es diu, i vaig marxar perquè jo veia que no era el meu món. I precisament... el que pinto o el que pintava als anys 60 era un antidisseny, o sigui que era una antipropaganda. Aquests quadres no haurien sigut per vendre al mercat aquests objectes. Era entrar-los a dintre a l'art, interpretar-los dintre això, i els meus objectes, a més, això és també una de les expressions molt personal, els vaig treure de l'entorn, de tot narració, com per exemple hi ha el Rosenquist als Estats Units, que també un amic meu els va integrir a dintre un món quasi surrealista que explica tot el món nostre d'avui. Jo, al contrari, això sí que sóc quasi l'únic que ho va fer, vaig treure tots aquests objectes i vaig fer com un anàlisi, com un diccionari d'un objecte, una ampolla, un cigaret, una roda, uh-huh. I fora, dintre, jo no dic sobre un fons blanc, però dintre un espai blanc etern. O sigui, l'objecte té de viure dintre aquest espai blanc per mi.
O sigui que us va interessar desvincular l'objecte de qualsevol, diguem-ne, relació?
Els objectes de cada dia, del nostre entorn, i els gestos de cada dia que no, la gent no els donaven compte. I en els anys 63 molts em deien, però sí, però això amb l'art ja no té res a veure. I dic, no tens una màquina de rentar? Sí, però doncs aquí estem.
A partir també del que va suposar aquella exposició de Roger de Pom, un mira enrere en el temps i pensa, això no ho hagués hagut de fer.
No, és una cadena, jo crec, tant un quadre dolent, perquè tan dolent com bo, fa part d'aquesta cadena. I un quadre és a l'origen d'un anterior. O sigui, que no es pot divisir, es pot retirar de la circulació pública, si no t'agrada o si no estàs content amb aquest missatge, però jo crec que dintre la creació d'un artista un ve darrere l'altre i fa part tot un conjunt, tot una cadena.
Cada quadre ha contribuït a aquesta evolució. Exacte. I a aquesta maduresa. De tota manera, la pregunta és tan òbvia i tan simple. Un quadre dolent què és?
Jo crec que un quadre dolent és el quadre que l'artista no aproveix perquè no tenia prou clar per exprimar-se, no tenia prou força, és fluix, no existeix per... I, o sigui, es pot retirar i perquè no marcarà mai la carrera d'un artista. És una cosa, però és com tot, també has de fer quadres dolents, si no, no riure de bons.
Això encara passa avui?
Passarà sempre.
Això passarà sempre en la trajectòria d'un artista. Un quan se n'adona, de bon començament ja, que la cosa no marxa? O...
Mira, en Renoir deia un dia que si tombes un quadre contra la paret durant 3 mesos i llavors tornes a mirar-lo i no veus on hi ha els errors, ja pots plegar.
Funciona. Aquest consell funciona.
Funciona.
Això és atemporal.
Sí, funciona.
Això és absolutament atemporal. Per molts també, Pere Stanfli és un home de grans dimensions. Hi ha de tot, però és un home que li agrada també treballar amb dimensions importants. Ho ha demostrat també en moltes d'aquestes obres que han tingut un caràcter urbà o que han estat exposades o que estan exposades en indrets, diguem-ne, d'especial rellevància des del punt de vista d'aire lliure o d'entorns urbans.
La meva preocupació de l'objecte és contra l'home, o sigui, l'home és com una mida. L'home que es presenta davant un quadre meu és físic, no és mirar un quadret petit de 20 centímetres. No, si ha de viure, s'ha de respirar aquest objecte. Petit no existiria. O sigui que és un environnement, un environment...
Sí, un entorn.
Un entorn. Totes les exposicions importants que vaig fer, tant a Brussel·les, Venècia o d'altres, primer vaig fer una maqueta de l'espai amb cartró. A dintre d'aquesta maqueta vaig posar fotografies dels quadres a l'escala exacta i quan una vegada tot era muntat, sigui vaig començar a pintar els quadres o ja existien, i vaig portar l'exposició en el lloc. El comissari de Venècia va quedar parat que tot era muntat abans que els quadres arribin a lloc. O sigui que és un càlcul minuciós i l'home, llavors, és a l'escala de l'home i l'home queda en aquest entorn com una participació directa i no una observació.
O sigui que us interessa moltíssim el paper de l'home com a element integrat a dins...
Absolutament. L'home és el principal i el central.
Això és gairebé tan vell com l'art mateix, no?
Exacte, és...
Com en les catedrals gòtiques o com en...
I tot, l'art, tot, arquitectura, pintura, tot és a l'escala de l'home. O sigui, si vas a Notre Dame de París, ja sentiràs que l'home té la seva escala amb l'arquitectura.
Mm-hmm. Clar que vist d'aquesta manera, un es fica a París i sembla... Com ho diríem, això? Sembla que la mesura de l'home està molt allunyada del que és la mesura de la ciutat, no?
Sí, però, per exemple, també l'home existeix dintre les capitals, als carrers, i tot és en relació de l'escala, de l'entorn. O sigui, jo crec que el que intento és de crear pintures, escultures, i coses monumentals, com per exemple a Friburg, Suïssa, que vaig fer una estació soterrània d'autobusos, una paret de 180 metres amb esmalt, i precisament allà, molt important, l'escala amb la persona, amb els viatgers i amb els autobusos.
Us anava a preguntar precisament per això, perquè com es planteja el concepte d'una obra d'unes dimensions tan grans, això i va... després com es planteja la integració d'aquesta obra en l'entorn i amb l'activitat humana.
Per parlar d'aquesta estació d'autobusos, va ser un concurs, eren quatre artistes convidats, hi havia un primer jurat, vam quedar dos, i vam elaborar el projecte conjuntament amb els enginyers i els arquitectes, perquè hi havia moltes coses tècniques a respectar, sobre metall foradat per absorció del soroll dels autobusos, els llums, tot en col·laboració amb els arquitectes, i al final vaig fer un segon projecte i va quedar aquest. Va ser l'any 95, però es va inaugurar el 99, o sigui, un treball enorme, i sobre metall amb esmalt cuit a 280 graus a la fàbrica.
Us ho pregunto perquè difícilment, esclar, un artista un es planteja un espai de 180 metres de llarg, una quantitat de superfície tan important que jo no sé com al cap d'una persona pot estar, aquí, com a mínim la concepció de l'obra sencera, d'aquests 180 metres de llargada, amb tot el que hi ha d'haver dins o tot el que...
Primer, el moment del concurs, l'estació no era construïta, o sigui, no pots anar a mirar què s'ha de fer. Et donen una maqueta a l'escala 1-100
i espavila't.
I amb aquesta maqueta vaig començar a treballar. Vaig treballar aquí a Sitges per això, i fins al final, que vaig presentar el primer i llavors el segon projecte. I a mi m'agrada, jo sóc un home de grans espais, m'agraden...
Us hi trobeu a gust.
Absolutament, i amb les coses petites ja no és el meu.
Us agrada la informàtica, les noves tecnologies, l'ús de l'ordinador, aquestes coses?
M'agrada molt, però no sé fer aplicar-los.
Us ha cridat mai l'atenció o no?
Sí, em fan falta perquè no tinc, com diré, no tinc temps o potser no tinc l'interès, perquè avui dia hi ha molta... Com, per exemple, vaig fer dues pel·lícules, curtmetratges, que vaig presentar últimament en un festival a Seul, a Corea, que són... filmat com Sitges 1900 amb 16 mil·límetres, no amb vídeo ni amb la pantalla, etc. Són d'una tecnologia antiga, un era de l'any 68 i l'altre del 74, i els vaig veure a dintre com els coreans i japonesos, tot és audiovisual i amb vídeo i tot. Amb aquest festival aquestes dues pel·lícules semblaven fet d'avui, doncs això vol dir que no depèn de la tècnica amb quina la fas, però amb el que expressa.
Us ho deuen preguntar molt, això, que no tot és tècnica, sinó si a dins del cap no hi ha un concepte de res serveix a tècnica.
La tècnica, per exemple, amb els meus, quasi tota la carrera vaig pintar amb oli sobre tela. És una tècnica molt, molt vella, i crítics d'art a París em van eliminar de seguida perquè això és un pintor que ja no és d'avui. Tot depèn de lo que fas amb els materials aquests.
És fidel a la seva tècnica, en Pere Stanfli?
I provar totes les tècniques, també l'acril, avui faig moltes coses amb acril, però tot això està ligat amb la pintura que vols fer. També vaig fer dibuixos, aquarel·les, pastels i carbó. Doncs també les escultures amb polièster, amb epoxi, i etc.
On pensa també en la pervivència dels materials? En si la seva obra d'aquí 10, 20, 30...
Absolutament. 40. Quan comences a 18 anys o abans, no tens els calés per comprar-te la pintura la més cara i la més bona. I el que passa, els blancs donen grocs. O sigui que menys tinc aquesta satisfacció que els blancs, sempre vaig comprar el blanc més car i més bo, però és blanc encara avui.
Fa un moment Pere Stanfli parlava d'una altra, diguem-ne, d'una altra de les iniciatives per la qual és molt conegut per entre els sitgetans, que va ser aquest Sitges 1900. Aquesta pel·lícula que, bé, es va projectar també, després se'n va fer una edició en vídeo, però que en principi es va projectar allò, amb 16 mil·límetres, es van fer unes projeccions al Prado l'estiu del 82, si no recordo malament.
Exacte.
O aproximadament.
81.
I que va ser una pel·lícula veritablement molt celebrada per tots els sitgetans. Un procés, gairebé diríem, de la vella escola també, com si això fos fer punt de mitja o fer punt de creu.
Totalment ignorant. Ignorant la tècnica i etcètera. Aquesta pel·lícula va néixer, pot dir, jo tenia l'exposició al Centre Pompidou l'any 80-81 i tenia prou, una vegada més, d'aquest circuit de pintura i de l'exposició i d'aquest... I com que cada any per Sitges començava a rumiar per la Festa Major, començava a rumiar per Nadal, què tinc de fer o què vull fer aquest any?
D'acord.
I tenia una amistat amb el fotògraf del Centre Pompidou de París i dic, escolta, anem a Sitges i fem una bona feina i ja veurem el que sortirà. I vaig contactar el senyor Mates, que el primer dia em va dir potser deixaré dues o tres, més no, de casa, no res sortirà de casa. Bueno, amb el meu amic ens vam instal·lar al menjador del senyor Mates i vam fer una quantitat de documents, reproduccions dels seus postals i documents antics sobre Sitges. I jo vaig dir, amb tres fotos no puc fer una pel·lícula, és clar que no, però... Llavors també Doctor Saramalera, el Rafael Casanovas, el Retiro, l'Arxiu, la Biblioteca, etc.
Perquè sap, què volia fer en Pere Stanfli? Perquè jo suposo que el fotògraf del Centre Pompidou hauria pensat, què em demanes, què vols ser?
Jo li vaig dir, la teva feina només és fer còpies dels documents que podem trobar.
I ja està.
I ja està, perquè ell no és cineast, és fotògraf. O sigui que jo vaig marxar amb quasi 500 documents a la butxaca a París i vaig tancar amb un estudi professional durant 4 o 5 mesos, que era una feina molt grossa, perquè els documents fotogràfics, tant que estimo la fotografia, no vull dir que són morts, no, viuen, però no tenen la vida de moure's, etc. No és cinematogràfic, és fotogràfic. O sigui que amb aquests documents primer vaig començar amb una gran sala, posar-los a terra i fer un guió. Amb què començo? Esclar, s'ha de començar amb el carrer d'en Bosch. Els primers artistes, a Masi Fondevilla, a la Davallada, i etc. I fer tota la volta del poble fins a l'autodrom, els pescadors, el mercat i la punta. I aquí tenim les fotos. El Ramon Planes em va fer el guió i el Josep Maria Rosés va fer el Parlament sobre el que ja la pel·lícula quasi estava muntada. Uh-huh. Llavors, tenies de buscar els sorolls dels automòbils, de les gaviotes, del mercat, la crida dels pescadors, etc. En Marià Carbonell em va fer la crida fins... I així, el muntatge era un treball enorme. Un dia les danses, els folclores, que jo els tenia amb fotos i volia fer el muntatge i ara no sabia què és aquesta música, quina és aquesta dansa. Vaig trucar amb el Blai, et passo la música, em dius quina és, que és aquesta o aquesta, perquè sobretot no t'equivoquis. I així va ser durant 4 o 5 mesos, vaig muntar amb 16 mil·límetres, és un treball grandiós, i vaig sortir amb sèpia aquesta pel·lícula que retraça Sitges 1900, de 1880 a 1915.
Perquè en algun moment veu pensar, ara un suís que és pintor fa una pel·lícula sobre Sitges i aquí...
Si m'equivoco d'una dansa ja puc plegar.
I aquí hauré de fugir. En algun moment ho veu pensar, sí.
Llavors, al final, el mes d'agost, ja tenia aquest document i encara... vaig venir amb avió de París amb el document a la mà, perquè aquell dia precisament es va perdre la maleta a l'avió i fixa't tu si l'original estava a la maleta, s'anava cap a Mallorca i sense Festa Major.
Us agrada el cine?
M'agrada molt, sobretot la creació artística del cine.
N'heu fet tant com haguéssiu volgut? O no, ho heu intentat? No, heu fet provatures?
No, jo voldria fer moltes més i les meves pel·lícules, aquestes Sitges, és, com acabo d'explicar, una cosa una mica a part del meu treball, però les altres són lligat precisament a la primera, en el moment que pintava rodes, és una pel·lícula sobre les rodes que volten. Vaig anar a General Motors, a la fàbrica a França, vaig filmar curtmetratges, els cotxes. Han fet el mateix tema exactament de lo que me preocupa a la pintura. El segon line continu són les línies de les carreteres, corresponen amb aquest temps quan pintava aquestes estructures, pintures d'estructures.
Us ho pregunto perquè no és habitual trobar molts pintors que parlin de cine, de fotografia, diguem-ne amb un, no anava a dir només amb un respecte, sinó amb aquesta valoració com a forma artística.
Hi ha molts pintors, molts artistes, Fernand Léger feia pel·lícules magnífiques, Man Ray i d'altres, o sigui que és una expressió de tercera dimensió, que jo tenia la impressió que a través de la pel·lícula podia anar més lluny que el que em donava l'ocasió amb la pintura.
Per això us ho preguntava, si en algun moment de la trajectòria artística d'un pintor diu em falta allò per poder expressar allò que voldria i no puc, passa això.
I el que ara per últimament és l'escultura, la tresdimensional escultura que tracta del mateix tema, de les mateixes estructures, però tresdimensional i monumental, de 6 metres, és un altre front vers la teva obra i et permet d'anar més enllà.
L'escultura urbana us agrada especialment?
És urbà, encara que a Taiwan l'escultura que fa 6 metres és en polièster, és també a base sobre el tema de pneumàtics, d'aquestes estructures. Vaig fer un encàrrec del govern taiwanès en un parc de Chiang Kai-shek, on era també un simposium amb 10 artistes estrangers, i cada un va poder triar el lloc on volia elaborar la seva escultura. Hi havia un llac dintre aquest parc i vaig preguntar que és possible fer una illa a dintre el llac. Sí, és possible. I vam començar a buidar el llac, i pots imaginar el càndol amb els verds perquè sortien granotes i tot, i vam buidar la meitat i vam fer una illa i vam muntar l'escultura sobre l'illa, i ara tinc per internet, em van enviar una imatge amb l'escultura amb el llac ple d'aigua, i doncs reflecta l'escultura, que és el color de plata, reflecta a dintre l'aigua.
I aquesta escultura què és?
És una escultura de mateix tema, d'estructures, de pneumàtics, però és una escultura de 6 metres d'alçada i 3 dimensionals, doncs sembla una escultura flotant a dintre el llac.
Us interessava això? Aquest concepte de l'escultura aïllada?
A dintre un parc, que ara és un parc d'escultures de Taiwan.
Ja dèiem allò de les dimensions, que és l'àmbit on s'hi troba més a gust. I a Nova York no us hi trobaríeu més a gust que a París, pel fet de les dimensions, precisament?
Als Estats Units, jo volia marxar als Estats Units, potser amb aquest temps hauria fet carrera a Nova York, que volia anar-hi. Certes coses m'han fet pensar d'una altra manera. Per exemple, si tenim temps, ho explico. A la Biennale de Venècia, la galeria de Leo Castelli, que tenia una uptown, l'altra downtown, que són, ja no galeries, quasi museus de dimensió tan enorme, em diu, jo vull prendre el pavió suís a Nova York i faig una exposició d'exacte de lo que... Bueno, molt encantat. Bueno, quan fem? Bueno, parlem perquè què? Hi ha un problema financer, agafaré el barco, ens desmuntarem els quadres,
anirem
i tornarem a muntar. No és això. Jo deixaré un estudi a Nova York 6 mesos, tu fas exactament els mateixos quadres, perquè jo exposo un americà i no un europeu. Aquí està. I vaig dir, no, això no ho accepto, perquè jo sóc suís, treballo a França, treballo aquí a Espanya, i no accepto aquesta condició, perquè si acceptes l'obra, jo no accepto això. I no, així, esclar, em va tancar certes portes.
Mm-hmm. És difícil fer-se valer, suposo, en un món com aquest, no?
En aquest temps, els Estats Units eren molt tancats, O sigui, jo vaig exposar al Centre Cultural de Nova York i d'altres amb galeries, etc. Però Europa era com, hi havia com una frontera. L'art americà volia dominar tot. Fins que, per exemple, la galeria americana d'Iliana Sonabend a París, que era la més bona, que portava el pop art americà a Europa, amb Castelli, que era el seu marit, va triar quadres a casa meva per fer-ne una exposició. Aquests quadres no els van exposar mai. Les va prendre, les va amagar dintre un local durant 2 anys, prometent fer-ne una exposició, però mentre aquest temps, el temps passa. I fins al dia que vaig llogar un camió i vaig anar a buscar. O sigui, 2 anys, els més bons...
Amb els quadres allà.
I tot això només perquè callis. Per fer promoció a l'art americà.
No tot és tan fàcil. Roda el món i torna al Born. Dissabte és 22, és diumenge dia 22. Diumenge dia 22, Pere Stanfli rebrà el títol de fill adoptiu de Sitges demà del Consistori Municipal. Pere Stanfli, gràcies una vegada més.
Gràcies a vosaltres.